Passen 6 minuts de les 11. És dilluns 13 de juliol i comencem setmana al Penedès en xarxa, aquesta hora diària de Magazín de l'Alt i el Baix Penedès, que fem plegats des de Domenys Ràdio, Vallvei Ràdio, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Ràdio Vilafranca. Avui és dilluns i començarem amb esports. Tito Boada ens porta la veu dels tècnics del Casal i els monjos de bàsquet, per exemple. Amb ells valorem el seu ascens i parlem d'objectius per la propera temporada. També parlarem d'aquesta temporada vinent quan el patí Vilafranca. Farem balanç de l'Open Kenda BTT disputat a Torrelles i escoltarem tot un veterà que ha penjat les botes com és Santi Triguero. A continuació, un quart tocat de 12 del matí, escoltarem atentament l'empresari David Machuca, de la Papiola, al Vinyana, que impulsa un mòdul per prevenir la Covid-19. A dos quarts tocats 12, seguirem amb les pantalles. Avui, amb un resum de sèries i pel·lícules protagonitzades per animals en forma humana, arran de l'estrena de BNA a Netflix. I acabarem amb música, tot escoltant algunes novetats musicals d'aquests últims dies. Així anirà aquest Penedès en xarxa de dilluns. Compartim totes aquestes històries. A partir d'ara, som-hi.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
El dilluns solia ser el dia dels esports, de l'activitat esportiva, i quan es pot intentem recuperar aquest espai en el qual el cap d'esports de Ràdio Vilafranca, Tito Boada, ens acosta la veu dels equips i els esportistes del Penedès. Tito, bon dia.
Hola, molt bon dia. A la festa major, el dilluns era el dia del gos, que és quan no es feia res.
Per tant, és veritat.
Doncs ara estem cada dilluns amb el dia del gos.
Una mica gos, cada dilluns.
Sí.
Bé, però al llarg d'aquests dies has pogut parlar amb gent de l'esport, amb gent del Penedès, i hem preparat una bateria de veus per recollir una mica el que està passant. Comencem amb bàsquet.
Sí, els monjos, ascens a la primera catalana. Un any després del descens, el conjunt del Nil Alemany torna a la primera catalana, la màxima categoria de tot el bàsquet del Penedès, tant del Penedès com del Baix Penedès. Nosaltres parlàvem amb el seu president, que és en Josep Girona, una persona prou coneguda, perquè recordem que durant molts anys va ser el responsable del GESP. Ara és el president dels monjos, l'equip del seu poble, i ens parlava d'aquesta temporada que s'ha tancat amb un ascens històric.
L'anada d'aquesta temporada la veig molt maca, ha anat molt bé, tot i que sabem tot, no? Ha sigut una temporada molt atípica, perquè el mes de març ja ens van enviar cap a casa, vam tenir que plegar, però tot i això els nens ja, els nois, vaja, ja tenien moltes ganes de pujar de categoria, no? De tornar a estar a primera, que ja havíem estat, però era com sembla que sigui la màxima finalitat nostra, és més amunt ja seria pels majors, no? Però ja està molt bé, mira, i al final resulta que ho hem aconseguit, a més que s'ho mereixíem, i estàvem tots molt contents.
Aquest era Josep Girona, que ens parlava de la temporada passada, però atenció, perquè els monjos, diríem una mica a l'ombra de Vilafranca, ha fet un bàsquet potentíssim. Ens parlava de la propera temporada, amb tota la base que té engegada el conjunt de Santa Margarida.
Estem començant, però ja tenim els equips perfilats, que estarem sobre els 7 equips, més tota l'escola esportiva. Però és clar, l'escola esportiva també és clar, incògnita, no sé, perquè a mi ja em fa por que els nens, no sé si ara ja tindran problemes per anar a l'escola, menys, més problemes a cada tinta. Més problemes no, poder menys afició, menys ganes, o més por d'anar també als entrenos de bàsquet. I clar, sempre hi ha el problema de trobar un entrenador de l'altre, però sembla que ho tenim bastant cobert tot. Intentem portar-lo logísticament el millor possible, aquest any ja tenim inclús els legalment, no? I tenim els entrenadors en contacte laboral, una cosa que vull dir que també es demostra una mica més de serietat, no?
Seguim parlant de bàsquet en aquesta secció. Ja havíem fet al·lusió a l'ascens del Casal de Vilafranca i has pogut parlar amb Xavi Villanueva.
Sí, el tècnic ens feia aquesta valoració, també contents. De fet, eren segons. La temporada es va tancar d'una manera convulsa. El millor segon de tercera catalana també pujava i el Casal, doncs, ha pujat de categoria. Escoltem a Xavi Villanueva.
Físicament no ens hem pogut veure tots junts, ni abraçar-nos, ni saltar, ni cantar, ni tot això. Ens estem reservant i bé, al final de la temporada doncs, ha sigut estrany en aquest sentit. El nostre objectiu és competir al màxim nivell. Estic molt satisfet amb la configuració de la plantilla. Hem renovat gairebé la totalitat de la plantilla. Estem intentant tancar la incorporació d'un base que arrodoniria el que és l'equip d'aquesta nova temporada. I no ens posem cap límit. Volem competir al màxim i un cop comencem veure fins on podem arribar.
Ja veus, Sílvia, que no hi ha competició, però ara és quan es fan els deures, ara és quan es prepara la propera temporada. Si fas bé els deures, després trauràs bona nota a la selectivitat.
I, Tito, també tenim oportunitat de fer balanç de l'Open Kenda de BTT, que tenia lloc fa uns dies a Torrelles, perquè era una mica la prova de foc per tothom.
És la primera cita esportiva de l'Alt Penedès i de les primeres de Catalunya. De fet, aquest cap de setmana es va poder començar a obrir una mica aquest apartat amb moltes mesures de seguretat. És un Open de marxa no competitiu, per tant, no és important el que arriba primer, sinó que és fer-lo. Nosaltres podíem parlar amb Jordi Goldina, 400 ciclistes, es va rebaixar el topall de participació i ens explicava això.
A més del comportament de la gent, o sigui, teníem el problema del Covid, famós del Covid, amb un protocol molt estricte a nivell de venir a buscar els dorsals amb mascareta, els avituallaments també, que la gent accedís amb mascareta i tot, i la veritat és que la gent s'ha comportat fantàsticament, ho està seguint a rajatabla totes les normatives que van posar. Això és una demostració de que es poden fer proves de 400 persones i que la gent és capaç de comportar-se per mantenir la seguretat, els mitjans i tot. A nivell de recorregut, estem parlant amb la gent, estan molt contents del recorregut, els hi agrada molt, la veritat és que Torrelles és una zona espectacular per fer BTT. Sí que ens diuen que, evidentment, diu que el 100 juliol fa molta calor, està fent molta calor. Això ens està fent que molta gent a vegades anava al circuit llarg, estan retallant cap al circuit mig o del mig al curt, degut a la calor que fa, no?
Dir que aquest Open, que és un calendari extens per tot Catalunya, doncs el mes de setembre, en principi, si no hi ha res, també tindrà una cita a la capital del Cava, Sant Sadurní.
I l'èxit a Torrelles potser anima altres entitats a tirar endavant iniciatives esportives?
Sí, de fet ja són uns calendaris fets, establerts, el que passa que aquestes curses pràcticament començaven a partir del segon trimestre de l'any, o sigui, abril, maig, juny, i esclar, amb el tema del coronavirus doncs, es va suspendre i ara es replantegen calendaris.
Parlem també d'hoquei patins. El Patí Vilafranca prepara la propera temporada.
Sí, un digitècnic Vilafranca que es va quedar tocat a l'ascens, repetim, amb aquesta temporada que es va acabar abans d'hora, i nosaltres podíem parlar amb Toni Port, el tècnic vilafranquí, ubicat a la platja de Sant Salvador.
Doncs els mateixos que teníem aquesta, la veritat. Intentar, primer, tenir moltes ganes de començar ja, després d'aquest parón, i moltes ganes de treballar, de construir un equip amb futur, que jugui bé hoquei, i òbviament per necessitat de club i per ser el 50 aniversari i per la ciutat en general, la intenció és estar el més amunt possible, arribar als últims 4 o 5 partits, com sempre hem dit, amb opcions de descens i lluitar-ho fins al final.
Tito, i acabem amb un comiat especial.
Sí, Santi Triguero, 42 tacos. Són tacos, Sílvia? Per segons què són tacos? Per viure no, però per jugar a futbol i marcar gols i fer-ho a tercera divisió, realment són anys. Ha decidit plegar, i això que físicament estava bé. Un jugador que ha jugat a Vilafranca, que va debutar amb la selecció catalana també va ser un motiu, un moment emotiu, i que també ha jugat a Andorra. Ara acaba, penja les botes i Igualada. Ens feia aquest resum de la seva dilatadíssima trajectòria esportiva. Recordem, mare vilafranquina i pare del barri de la Platja, de Vilanova.
Totes les experiències que he viscut, perquè en 25 anys dona molt a nivell d'experiències, a nivell d'anècdotes i a nivell de moltes alegries, no? Però realment, si m'haig de quedar només amb una cosa sola, em quedaria amb tota la gent que he pogut conèixer, tota la bona gent que he pogut conèixer mitjançant o gràcies al futbol. La veritat que això és el millor que m'ha pogut passar.
I ara què farà, Tito?
Bé, en principi també ell és mestre d'educació física, també té el carnet d'entrenador i de moment farà de segon a Igualada, que és on t'ha penjat les botes. I ja per acabar, només comentar que la Federació Catalana ja ha fet oficial que les competicions comencen el 3 i 4 d'octubre, un mes després del que era habitual. Començarà la segona catalana, la tercera catalana i la preferent femenina. Al cap d'una setmana començarà la Lliga Penedesenca i les altres categories. Tindran problemes perquè la competició s'ha d'acabar el 15 de maig i el 30 de maig. No hi ha més temps, però també s'estan plantejant, ens ho diran d'aquí 15 dies, de fer grups més reduïts. Veurem com s'acaba tot això, però bé, de fet el futbol doncs és un punt important àlgid de competició i tothom està expectant a veure quan comencem la temporada. Imaginem que serà el setembre.
Tito, gràcies, bona setmana.
Ho deixem aquí.
Penedès en xarxa.
Seguim quan passen un parell de minuts d'un quart de 12. La nova normalitat fa que l'enginy d'algunes persones millori la qualitat de vida de la població, perquè qui no ha tingut por d'anar a algun mercat perquè hi ha molta gent. A Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo ens parla d'una solució enginyosa. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, perquè ens expliqui tot això, tenim a l'altre costat de la línia telefònica el David Machuca, que ha impulsat un mòdul per prevenir la Covid-19. Molt bon dia, David, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Ets polifacètic, creatiu, empresari autònom, pringau, depèn de com es miri. Fa molts anys que innoves en moltes situacions i actualment, bueno, des de fa uns quants anys, doncs, t'encarregues del mercat de la Papiola, dels diumenges, i clar, davant d'aquesta nova situació, d'aquesta nova normalitat, doncs m'imagino que el fet de fer un mercadillo, els diumenges, amb tanta afluència de gent, era complicat, no?
Pues, doncs molt, molt, molt complicat. Bueno, cadascú ha tingut de fer una mica la seva per poder adaptar-se a aquesta nova situació. Aquí, en concret, el mercat de la Papiola és un mercat de molta afluència, de dissabtes i diumenge, i bueno, tenim un hàndicap de quina manera poder controlar un accés que era de 8 metres d'amplada, directe des del carrer, poder controlar-ho. Bueno, va ser molts dies de pensar de quina manera es va fer, bueno, vaig dissenyar aquesta arc de desinfecció, un túnel per les persones, i bueno, i el vam començar a construir, fa dues setmanes que el vam inaugurar. Ara, com tenim control d'aforament, sabem que han passat una mica més de 5.000 persones, amb la qual cosa ja podem donar una mica una idea de com ha funcionat, no? I la resposta ha sigut positiva.
Perquè teniu dos arcs, per dir-ho d'alguna manera, una pels camions, que els desinfecteu quan entren, dels paradistes, però a banda una altra per les persones, no?
Sí, a veure, hi ha un arc que és un arc que ja està ja dissenyat i que ha estat funcionant en moltes poblacions, i és un arc que, bueno, és un arc que va amb vaporitzadors d'aigua a través d'una bomba i a través d'un producte, que és un producte que ja està homologat, doncs el que fa és, en el moment que passa el vehicle, fa un raig d'un vapor d'aigua i fa una desinfecció exterior del que és el vehicle, no? Després, com a novetat, sí que és una mica és pioner, és un túnel, que és el que hem ficat paral·lel a aquest arc de desinfecció, que hi ha una entrada i una sortida. Vol dir que tota la gent que entra dintre del recinte ha de passar per davant d'una càmera termogràfica que fa una mesura de la temperatura i si porta mascareta o no porta mascareta. Després hi ha un arc de llums ultravioletes que tenen la funció de desinfecció de l'habitacle, perquè passa molta gent, un dispensador d'hidrogel, i, bueno, i després molt important també és el control d'aforament. Sapiguem tot moment quanta gent tenim dintre del recinte, no? Per poder portar un control.
I la gent com ho està rebent, David?
A veure, aquest era el dubte. Després de 5.000 persones, ara ja puc donar una idea, no? Bueno, a veure, la gent, primer que es sorprèn, no?, per un sistema de seguretat tan alt, per un espai, doncs, que és així, si estem en un poble, no tenim una població molt gran, llavors, en un principi, era una mesura una mica exagerada, no? Uh-huh. Perquè pensa que fins i tot hi ha aeroports que no ho tenen, això.
Sí.
Però la gent ho ha rebut, però, bueno, amb molta tranquil·litat, de dir, entro dintre d'un recinte, que sé qui els desconsiderats que no compleixin les normes, doncs no tenen accés, i després, si hi ha alguna persona que ha donat dècimes de febre, li diem que no pot entrar, pot estar dintre del recinte.
Amb aquest barem ja que pots parlar perfectament de números, d'aquestes 5.000 persones, hi ha molta gent que encara no porta mascareta quan va allà i ha de ser tirat enrere, per dir-ho d'alguna manera?
Sí, a veure, hem trobat casos. A veure, és un percentatge petit, ja t'ho he de dir. O sigui, la gent compleix. Ara, també n'hi ha aquest percentatge petit, un és perquè s'obliden, i després hi ha un camp molt, molt, molt petitet, que són aquells que diuen que això és un virus extraterrestre, que això que és un invent, és una cosa que se l'ha inventat, i bueno, i aquestos, però bueno. Doncs.
Escolta, i tinc entès que un cop ja vist que funciona perfectament, que és innovador, tens alguna idea, no sé si ens ho pots explicar, de portar-ho cap a altres llocs?
A veure, aquest mòdul que s'ha fet per aquí, en cap moment es va fer pensant de que seria una oportunitat de negoci, o sigui, per poder exportar-ho, no? Si el que s'ha fet és per fer una protecció de la gent que ve aquí dintre del recinte i després els propis treballadors que tenim aquí treballant, molts són família i per nosaltres mateixos, no?
Clar.
Exportar-ho fora, doncs va haver un moment que he tingut un parell d'ofertes empresarials, però no és la idea, no? És cert que, clar, arrel d'aquesta idea surt una segona idea de fer un altre, és un altre projecte que estic treballant ara per poder aplicar-ho en uns altres llocs, no? Uh-huh. Però en el moment d'avui és més pensant de poder ajudar que no fer-ho en sèrie, diguéssim, no?
Clar.
Que segurament ho farà, però ho farà un altre tipus d'empreses que no és el cas, eh?
Escolta, David, i per fer aquest mòdul, com ho has fet? Perquè jo sé que ets molt creatiu, fa molts anys que ens coneixem, i sé que ets una ment inquieta, però en què t'has basat? És a dir, has tingut ajuda, bueno, d'especialistes, o com ho has dissenyat?
Pensa que, mira, jo abans de fer això, o sigui, al nostre recinte, tenim dos escape rooms, o sigui, imagina't, estava construint escape rooms, o sigui,
sí.
I ara estem parlant d'això, que no té res a veure. Bueno, és cert que, ja, que el fet d'estar constantment fent creacions, doncs tens aquesta facilitat per poder tindre idees, no?
Uh-huh.
Vale? Tenint aquesta idea, vull gent que en sap d'electrònica, d'enginyeria i assessorament, o sigui, moltes trucades, estudiar express, dia i nit, per saber ficar-me una mica al dia, i després ben assessorat, i, bueno, i després fent proves i tal, ja tenim el resultat, no? O sigui, i encara hi ha sins, cada setmana anem polint cosetes, no? Perquè sigui tot més còmode.
Moltes vegades posem la vista en altres països i aquí al costat de casa, doncs, tenim una persona com tu que s'ha preocupat d'aquest control d'aforament i que la gent estigui tranquil·la, que pugui anar a un mercat que fa molts anys que funciona, com és la Papiola del Vinyana, i que la veritat, doncs, que vagin amb seguretat és un alivi.
A veure, ja et dic, per nosaltres, per tots els que estem aquí, inclús per la gent, i a mi a nivell personal, clar, quan tu tens un projecte i no acaba de sortir bé, que això a vegades passa, doncs, bueno, doncs és allò que dius, no? Però amb aquest en concret tenim una total satisfacció. Per això estic treballant en un segon projecte i segurament serà de caràcter voluntari, o sigui, sense ànim de lucre, vale? Per poder una mica exportar-ho a uns altres llocs, i que, a veure, si jo amb 5.000 persones que en dues setmanes que han passat per aquí ha sigut efectiu i hi ha un control bastant gran, doncs per què no aquesta idea més que donar-la a una empresa, que ho faran, eh? O sigui, això, si ja surten al món, no són pròpies, no?
Clar.
I hi haurà empreses de seguretat que segurament pues, bueno, ho complementaran i veuran una oportunitat de negoci. Eh? O sigui, jo amb això no tinc cap tipus d'egoisme. Però jo vull continuar creant, ja que he agafat aquesta línia, que penso que encara puc fer alguna coseta més que no es quedarà aquí, a la Papiola, no? Que podran fer-la servir en uns altres llocs. No?
Doncs, David, si et sembla, quan tinguis més engegat el tema, et convido a que em truquis i que ho puguem explicar aquí al Penedès en Xarxa.
Per descomptat. No vull avançar més explicacions, perquè és una cosa que encara s'ha d'acabar de... O sigui, ja estem treballant, jo crec que en 3 setmanes la tindrem per poder veure-la, però clar, s'ha d'afinar i igual si explico coses que encara no estan acabades de definir, igual em puc equivocar, no? Però va pel bon camí.
Esperarem amb candeletes que ens expliquis doncs, aquestes novetats.
Sí, per descomptat. Més embrionari
i que ja puguem veure-ho. Doncs, David, moltíssimes gràcies, primer, per ser pioner en aquest aspecte i a la nostra comarca, i moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre'ns aquí al Penedès en Xarxa.
Gràcies, Lourdes, a tu també, per cuidar-me.
Una abraçada gran.
Tres minuts i arribarem a 11:45.
Penedès en Xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Hi ha moltíssimes pel·lícules i sèries en què podem veure animals en forma i comportament humà. Avui, des de Bellvei Ràdio, el David Cantó ens proposa unes quantes en què la majoria dels personatges són animals antropomòrfics i tenen diverses capes de lectura. Bon dia, David.
Bon dia, Sílvia. Fa unes setmanes us parlàvem de Beastars, una sèrie que es pot trobar a la plataforma Netflix. Recordem que és una sèrie d'animació japonesa que no està pensada per infants, encara que els protagonistes siguin animals antropomòrfics. De fet, està recomanada a partir dels 16 anys. Es diu, com dèiem, Beastars, i és l'adaptació dels primers volums del manga del mateix nom, que també s'ha publicat aquí. En el món de Beastars, els carnívors i els herbívors conviuen als mateixos espais. El major tabú de la societat és que els carnívors puguin arribar a menjar-se un herbívor. No poden menjar carn i tots fan una dieta vegetariana. El protagonista és un llop gris, gros i afable, que viu una vida tranquil·la, sense cridar l'atenció i evitant al màxim els enfrontaments amb els altres. Una nit que està sol a fora, a l'escola on està internat, li arriba l'olor d'una conilla petita que passa per allà. Els instints l'obliguen a saltar sobre d'ella i atrapar-la en una abraçada de la qual ella no pot escapar. La sèrie ens endinsa en aquest món i se centra en la relació impossible entre el llop i la conilla, entre l'amor i els instints de menjar-se o ser menjat per l'altre.
En aquel momento me encontré con una pequeña coneja y mis propios instintos.
¿Por qué no te haces responsable de tu propia fuerza, Legoshi?
¿Vivir y prosperar juntos? ¡Venga ya!
Es que me da muchísima rabia.
Los carnívoros sois todos iguales. No podéis evitarlo.
Y estoy harto de huir.
Si me quieres, aquí estoy. Te dejo.
A banda d'una animació per ordinador molt cuidada, que sembla que sigui en dues dimensions i que aconsegueix que no es faci estrany, el punt fort de Beastars són els personatges, amb un disseny molt proper al del còmic original i una història també ben adaptada i molt colpidora. Hey, doncs aquests dies ha arribat una nova sèrie d'animació japonesa distribuïda per Netflix, també amb un llop com a personatge central. Però en aquest cas la protagonista és la Michiro Kagemori, una adolescent humana que no se sap com acaba convertint-se en un os rentador antropomòrfic. La jove busca refugi a Animal City, una ciutat que es va construir fa 10 anys per acollir els animalhumans, creada amb el suport d'una empresa científica poderosa. Tot i que els animalhumans tenen capacitat de canviar la seva aparença a una forma humana, els humans fora d'aquesta ciutat els tracten amb desconfiança i amb xenofòbia. Quan la Michiru arriba a Animal City, es topa amb en Shiru Ogami, un llop que odia els humans i que es dedica a investigar i resoldre els crims i els enrenous que es formen a la ciutat, en col·laboració amb l'alcaldessa. És precisament ella qui parla de la història dels animalhumans. A causa del coronavirus, el doblatge només està disponible en espanyol llatinoamericà.
Los beastmen, o humanos animalizados, son una especie aparte de los homo sapiens. Por una secuencia del ácido desoxirribonucleico de bestia, nuestros cuerpos pueden transformarse. Desde la antigüedad, los beastmen siempre han imitado las formas de los dioses, los cuales eran adorados por sus tribus, como si quisieran acercarse más a ellos. Nuestros ancestros determinaron los animales que somos ahora. El hijo de un león será un león. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando se mezclan dos especies? El resultado será el nacimiento de un león o de un tigre, pero nunca será de un ligre. De hecho, los humanos que no poseen el ADN de bestia, es imposible que se conviertan en beastman.
Pero yo lo hice.
Sí, al parecer lo impensable ha ocurrido contigo. Nosotros nunca vivimos con los Homo sapiens. Siempre nos hemos mantenido alejados de los humanos, en bosques, montañas, islas y desiertos. Aún así, con la expansión del territorio humano, se hizo imposible mantener nuestra existencia en secreto. Cuando el descubrimiento de humanos animalizados se hizo aparente, empezaron todos los conflictos. Con el tiempo fundamos Anima City.
Acompanyant en Shiru, la Michiru i nosaltres, amb ella, coneixerà la ciutat, la vida dels animalhumans i serà una peça clau en els esdeveniments que s'aniran desenvolupant a la ciutat.
Anima City ha continuado creciendo como el lugar donde los beastmen pueden vivir como ellos mismos.
Es una beastman real.
¡Te equivocas! ¡En realidad soy una humana!
Voy a proteger a los beastmen.
Creía que en esta ciudad todos podían vivir en paz.
Exactamente por eso.
¿Que no hay ninguna regla?
¿Regla? Sí, gana el más fuerte. Ahora entiendo. ¡Son humanos! ¡Todos ellos son iguales! ¡No jueguen conmigo! Detente.
¿Por qué los beastmen pelean entre sí?
Ellos trabajan para los seres humanos.
¡Ahora todos huyan!
¡Al fin terminó nuestra investigación!
¡Dije que te detuvieras!
A banda de molta acció i uns personatges interessants, BNA permet, a través d'aquest món fictici, veure reflectits molts dels problemes de la nostra societat, molts d'ells en debat amb els països actualment. En aquest cas, la sèrie està recomanada a partir dels 13 anys. I ara us recomanem dues pel·lícules en què també hi ha animals en forma humana com a protagonistes. La primera també és una producció japonesa, del mestre Mamoru Hoshoda. El Ren és un nen humà solitari que ha perdut fa poc la seva mare amb qui vivia i s'escapa dels tutors que l'han d'acollir. Al carrer es troba el Kumatetsu, un os antropomòrfic que ve d'un altre món. El Ren el seguirà fins a aquest món i després no en sabrà tornar.
Però què s'ha cregut? Del que es tracta és de ser més fort que en Yosef, no? I això de l'honor què és?
El venerable et demana un impossible. Quan et va durar l'últim aprenent que vas tenir?
Un mes, una setmana, un dia.
No va passar de migdia, de fet.
No suporto els ploramiques.
No pots ser tan exigent. A aquest pas no tindràs més remei que segrestar un humà i convertir-lo en el teu aprenent.
Doncs mira, si cal, ho faré.
Au, va, que era broma, home.
Ei! Que no em sents? Ets viu o mort?
Deixa'm.
Si parles és que ets viu. On és la teva mare?
Deixa'm en pau.
I el teu pare?
Calla.
Contesta'm. I el teu pare?
Calla, calla, calla! Si no calles et juro que et mato!
Quin marrec més mal educat.
Ensenya'm la cara.
Bèstia! Ah!
No està malament.
Anem, va, va.
El món de les bèsties, el venerable de la ciutat, ha decidit que es retirarà i nombra dos successors potencials. Un d'ells és en Kumatetsu, solitari i amb pocs seguidors. Malgrat el caràcter dels dos, el Kumatetsu i el Ren es convertiran en mestre i deixeble, una relació que cada cop evolucionarà més cap a pare i fill.
Espera't, Kumatetsu. Si et vols estalviar problemes, fes-me cas i torna'l al seu món.
Però si és un nen, és inofensiu, home.
Tu potser no ho saps, però hi ha una raó perquè el nostre món i el dels humans estiguin separats. Els humans són dèbils i tenen una part fosca dins seu, amagada. Si aquestes tenebres se n'apoderen, perden el control i llavors...
Tenebres? Aquest noiet és innocent, no ho té, això que dius.
Això no t'afecta només a tu, a veure si n'ets conscient.
He decidit que fos el meu aprenent i ningú n'ha de fer res.
Ja n'hi ha prou, Kumatetsu, pel bé de Jutengai, i te n'has de desfer.
Pel bé de Jutengai? Yosen, per si no te'n recordes, tu encara no ets el venerable.
Com?
M'hauràs d'aturar per la força i, posats a fer, podem resoldre el tema de la successió, també.
Ara lluitaran? Yosen i en Kumatetsu? Que fort!
I qui guanyi es veu que serà un nou venerable!
No pot ser!
Sí!
Aparteu-vos!
Kumatetsu, deixa-ho córrer!
Deixa l'estès a terra!
I aposto per en Yosen!
Jo també!
Jo també!
El nen i la bèstia, recomanada a partir dels 7 anys, la podeu trobar en català a Filmin. La següent proposta, malgrat que es va estrenar a alguns cinemes doblada al català, només la trobareu a la plataforma Disney+, que encara no ha incorporat el català a les seves opcions. Parlem de Zootropolis, o Zootopia, l'original, producció de Disney recomanada a partir dels 6 anys. El títol pren el nom d'una moderna metròpolis de mamífers on els animals de qualsevol ambient poden viure junts. Quan arriba l'optimista oficial Judy Hopps, descobreix que ser el primer conill que treballa de policia tractant amb animals molt més grossos que ella no serà pas fàcil. Decidida a demostrar la seva vàlua, però no deixa passar l'oportunitat de resoldre el primer cas que troba. Com a ajudant involuntari tindrà una guineu estafadora, el Nick Wilde, amb qui mirarà de resoldre aquest misteri. Tenen menys de 48 hores per trobar un mamífer que ha desaparegut. Com a moltes de les millors pel·lícules d'animació pensades per a tota la família, a Zootropolis hi ha moltes capes. En aquest cas, com a Beastars, hi ha dos bàndols enfrontats, els predadors i la resta d'animals. També hi ha moments hilarants, com la visita a un funcionari que va tan ràpid com pot a fer la seva feina. Però resulta que és un peresós.
Que vinc!
Soc la Gemma Clanya. Tenim un 10-31.
L'he vist primer! Ah. La Gemma Fox l'atraparà!
Haig de comprovar una placa.
En Flash és el més ràpid. Et comprovarà la placa en un no-res.
Un moment. Són tots peresosos?
Creus que perquè sigui un peresós no pot ser ràpid? Flash, Flash, corre com la llum de dalt a baix. M'alegro de veure't.
Jo també m'alegro de veure't.
Soc la Jean Hobbs, policia. Com està?
Doncs... estic...
bé?
Molt bé. En...
paciència.
Què et... puc...
voldria que comprovés
servir.
Una mà... doncs voldria que comprovés...
avui...
doncs volia que comprovés una placa. Tenim molta, molta pressa.
Quin és el número...
29T...
de la placa?
29THD03.
2... 9... T...
HD03.
HD03. D.
03.
03.
Ei, Flash, t'explico un acudit.
No!
Sí.
D'acord. Quina mena de camell té 3 gepes?
No ho sé.
Un d'embarassat.
També trobem mons interessants amb animals antropomòrfics als còmics. Per exemple, fàbules. Els personatges de les faules clàssiques, dels contes clàssics, han de fugir de les seves terres natals per la invasió d'un enemic misteriós a qui anomenen l'adversari. Viatgen a Nova York, on creen una comunitat a un edifici el qual posen de nom Vilafaula. Les faules, que no tenen aparença humana, els animals parlants entre ells, els traslladen a un lloc fora de la ciutat, que anomenen La Granja. També hi ha un videojoc interessant que es va concebre com a prequela d'aquest còmic. Es diu The Wolf Among Us, el llop entre nosaltres. I també té com a protagonista el llop ferotge, que fa de xèrif de Vilafaula. Treballa amb l'alcalde de la ciutat, Ichabod Crane, el cavaller sense cap de Sleepy Hollow, i la seva secretària ingènua, la Blancaneu. El llop ferotge investigarà, i nosaltres amb ell, un assassinat.
People are scared of you. I mean, look at your face. Who'd you get in a fight with? A fable, right?
I encara un altre còmic en versió també en videojoc. És el còmic espanyol Blacksad, del gènere negre més clàssic, en què tots els personatges són animals antropomòrfics. Ens situa als Estats Units després de la Segona Guerra Mundial, a l'inici de la Guerra Freda. En John Blacksad és un gat detectiu dels de gabardina i cigarreta penjant el llavi i dels que no es porta gaire bé amb la policia, sobretot quan li diuen que no investigui la mort de la seva exxicota, i ell, evidentment, ho farà igualment. El videojoc té el mateix nom, Blacksad.
Si le das esas fotos a mi mujer, estaré acabado. Me destrozarás la vida. Por favor.
¿Cómo lo de la pistola no te ha funcionado, lloriqueas?
No iba a usarla, amigo.
No.
Jamás he disparado a nadie. Y tampoco soy un hombre infiel. Solo fue una vez, por el amor de Dios.
Mentira.
Soy el guardaespaldas de esa chica. Ella me sedujo. Amo a mi mujer. ¡La amo! Hasta he dejado el trabajo por ella. No destroces mi familia por un error.
I acabem amb un tema de la pel·lícula Zootrópolis, interpretat per Shakira.
Good evening, Zootopia! Come on, everybody! Put your paws up! I messed up tonight. I lost another fight. I messed to myself, but I'll just start again. I keep falling down.
Amb totes aquestes propostes que tenen com a denominador comú aquests animals en forma humana, arribem a 3:15.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Bellvei Ràdio i Domenys Ràdio.
anem ara per la darrera secció del programa, una setmana més, secció musical, que ens apropa l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia, Eli.
Molt bon dia, Sílvia. És dilluns, recta final del Penedès en xarxa i, com sempre, una setmana més. Ens acomiadarem amb música. Avui destaquem algunes novetats que ens han arribat durant els darrers dies, un mes de juliol, que la veritat és que està sent molt prolífic en quant a estrenes musicals i avançaments de propers discs. Per exemple, comencem amb el més nou de Judith Nederman, és Luna, el segon avançament del seu esperadíssim treball que portarà per nom Aire i que veurà la llum durant els propers mesos. Primer disc en castellà de la de Vilassar de Mar que dedica Luna a totes les dones del món.
Duerme si tus sueños dan un nuevo día. Verde la esperanza y a ti sin más. Pones en pie tu alma de nuevo erguida. Guía tus movimientos para bailar. No eres perfecta, no. Este mundo que aprieta y hay este ahogo. Somos completas, la luna nos guía. Y sientes el mar que te abraza y te cura la herida. Luna llena y nueva. Ayúdame a cantar, ayúdame a
a Judith Nederman, a Manolo García, que llença un disc que compila la seva primera gira en acústic celebrada durant l'any 2019. Aquells 55 concerts es plasmen en aquest llançament en format de doble CD i DVD amb el títol Acústico, Acústico, Acústico. Nosaltres, avui, destaquem un d'aquests temes, un de molt mític. A San Fernando, un ratito a pie y otro caminando.
Pártete conmigo. Un cuartito de silencio. Préstame esta noche tu maleta de los sueños. O me echas un pulso o jugamos un sencillo. Frótate conmigo hasta que me saque frío. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades. Enséñame a besar como tú solo sabes.
Seguim amb Beret i el seu Aún me amas, una cançó que parla de desamor amb el seu particular estil que el caracteritza.
Queriendo cambiar, a mí me cambiaste y al final entraste en mi vida y sola te echaste y al final. ¿Qué hacemos con todo lo que no hicimos los días que no vivimos al final? Porque me duele mucho más saber lo que quedaba. Con que yo fuese ruina, tú venías y me juntabas. Diferentes medidas que aún así sí que encajaban. Queriendo prender fuego sobre pólvora mojada. Si yo buscaba la manera de arrancarnos cada miedo, tú encontrabas la manera de ponerlo de nuevo. ¿Cómo voy a devolverte todo lo que me diste? Si contigo tan solo yo tuve menos. Aún me amas, dime a cuántos más con las mismas ganas. Siempre dando todo y nunca la cara. Ya no me puedes cegar, solo el hielo ya mi mirada. Aún me amas, espero de ti no recibo nada. Que me abrazas y no me salas. Ya no te quiero intentar. Tan solo hay cristal que se clava. Yo no sé de qué manera volveré el oscuro claro. O a partir de qué distancia no pudimos separarnos. Tú dejaste entrar el miedo y yo no paré de echarlo. Y ahora de lo que yo
Novetat també del grup revelació dels darrers mesos, i és que els Stay Homes ens regalen Desconfination, un mixtape amb una selecció votada pels seus seguidors de les seves cançons del confinament. Cinc temes que ja coneixem són Estamos Mal, amb el Kanka, Gotta Be Patient, amb Judith Nederman, The Bright Side, amb Moques Grasses, In The End, i Volveré a Empezar, una col·laboració amb Nil Moliner. Justament aquesta darrera és la que destaquem.
No quedaría por un café contigo, arreglar el mundo sin llegar a ningún sitio, mirar la luna y saber que estás aquí conmigo. Na, na, na. Ahora quiero verte más, quiero ir a cenar, dejar las tonterías y por fin poder llamar. Te lo prometo que muy pronto llegará. Todo este tiempo me ha dado por pensar.
Una altra que també ha avançat els sons del seu proper àlbum és Residente. I és que si fa uns mesos us avançàvem antes que el mundo s'acabe, avui us duem Hoy, un tema que versa sobre l'amor i el sexe amb un to satíric.
Hoy, hoy, hoy.
I uns altres que han avançat tema del que serà ja el seu vuitè disc d'estudi són La Oreja de Van Gogh, que després d'Abrázame ara ens presenten Te Pareces Tanto a Mí.
Llevo sentada sobre mi hombro la melancolía de saber que te irás. Se te amontona la vida en los ojos mientras yo me arrugo en cada beso que ya no me das. No me das. ¿Quieres correr, gritar, salir de aquí? Te asomas de puntillas sobre el porvenir. ¿Quieres ver caer las gotas del tiempo, resbalar por tu nariz? ¿Quieres saber qué hay detrás de mí? Eres eléctrica, colérica, sin medir. Y sé muy bien por qué me odias tanto. Te pareces tanto a mí. Y aunque me apartes con la mirada, porque la vida viene a por ti, no cerraré nunca la ventana por la que huyes hoy de mí. ¿Quieres poder gritar, salir de aquí?
I ens acomiadarem amb els calafellencs Buhos, que el 17 d'abril estrenaven A prop dels déus, el primer senzill d'aquesta nova etapa, i que ara presenten El dia de la victòria, amb Miqui Núñez, Lil Dami i Su. Un tema amb el seu particular i únic so, i, com sempre, en ells, una festa garantida.
Ja tornem a estar molt dins, ja bateguen els camins, de cop ens en sortim. Ja tornem a estar abraçats, ens mirem il·lusionats i ho celebrem plegats. Tant ho hem desitjat que sembla ahir i fa tants anys. La felicitat és compartir la llibertat. Posa't les mans al cap, ja és aquí, ja ha arribat. Cau una pluja d'eufòria, avui és el dia de la victòria.
matins sortint aviat, el Carme ha arribat. Com un riu buscant el mar, un vaixell seguint el far, tants dies tornant tard.
Tant hem desitjat que sembla ahir i fa tants anys. La felicitat és compartir la llibertat.
Posa't les mans al cap, ja és aquí, ja ha arribat. Cau una pluja d'eufòria, avui és el dia de la victòria.
Per compartir de nou aquest trosset de vida. Junts defensarem tot el que estimem per donar sentit a tot el que fem.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, a la teva ràdio.
But you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back your...
L'Elins ha estat acostant novetats i per acomiadar-nos seguim amb música. Avui és el Dia Mundial del Rock, aquest 13 de juliol. I hem pensat que estaria bé acabar amb rock, així que us deixem amb Maroon 5 i aquest Memories. Acabeu de passar un bon dilluns i fins demà.
Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in the day. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back, memories bring back your... Memories bring back, memories bring back your... There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back, memories bring back your do-do-do-do-do.